I bé, i recordem, com sempre, suposo que ja, que algun dia ho hem aconseguit, esperem que avui també, que els mòbils els silencieu, sisplau. I ara anem per la conferència d'avui, amb l'Àlex Torró Roset.
Hola a tothom. Ui. Està fort, això. Hola a tothom.
Ell és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Girona i fa més de 23 anys que és guia de patrimoni. Ha exercit com a guia resident a Ciutadella de Roses, a les Ruïnes d'Empúries, a Sant Pere de Rodes i la Canònica de Vilabertran, entre d'altres llocs. Properament publicarà un llibre.
Sí, és veritat.
Un llibre que es diu Maimó, que parlarà sobre les roses del segle XVI.
Sí, exactament, de la construcció de la Ciutadella.
Molt bé. Nosaltres quan el vam conèixer, perquè quan vam anar a Sant Pere de Rodes, ens va fer les, ell va ser el nostre guia.
Sí.
Sí, us en recordeu? Senyora, portava...
que se'n recorda.
No portaves el cabell de setanà, portaves
no,
la cueta.
No, portava més recollit. Però sí, sí. Eh?
Doncs ens va agradar molt l'explicació que ens va fer a Sant Pere de Rodes i vam dir, doncs, ben, el contractarem. I així ens doncs, ha estat.
Sí.
I avui ell ens parlarà sobre l'origen dels càters i esperem que el que ens va agradar a Sant Pere de Rodes, doncs, avui més repeteixi.
Esperem que sí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tothom. Vinc, a més, el tema proposat dels càters va venir de vostre, el qual em va fer especial il·lusió. Jo vinc de Llançà. I a Llançà hi viuen 5 famílies càteres, per exemple. O la ruta del caterisme, jo l'he fet dues vegades, no? D'aquests castells de Montsegur i Quèribus. L'he fet dues vegades i va donar la casualitat que un d'ells pujava a Montsegur i pujava una parella càter a casar-se. I pujaven amb el mossèn càter. Jo baixava de Montsegur amb la meva parella que era llavors i va dir, podeu venir si voleu. I vaig veure com dos càters es casaven. De manera que ja de sempre m'havia suscitat molt d'interès. També és veritat que el tema del caterisme ha portat molta novel·la històrica. El caterisme es localitza molt a la regió de Llenguadoc, al país d'Occità, i s'ha de dir que si en allà té molt d'èxit és perquè hi ha un departament de turisme que així se n'ha ocupat, de manera que al final vas a visitar el país dels càters. Però la primera vegada que es parla de caterisme és al segle V i el caterisme se situa al nord d'Àfrica. També aquesta regió que ha suscitat tanta novel·la i tanta literatura és perquè és una regió ja realment màgica. Es parla de templers o, per exemple, la senyora que teniu aquí darrere són les relíquies de Maria Magdalena, que diu la tradició que va arribar pel Golf de Lleó, va arribar en una cova a Santa Maria del Mar, a prop d'una població que es diu Arles, i en allà va morir expansionant el cristianisme i el que veieu és la relíquia del seu crani i la seva mà dreta. Per tant, és molt fàcil que tot es barregi fins que al final el caterisme perd el seu contingut històric, no és res més que una branca de la religió cristiana amb les seves pròpies idees, la qual també recordem malauradament per la batalla de Muret, que va ser la gran desfeta dels càters, però els càters van venir a viure a Catalunya, per exemple, es van estendre a tot arreu. Per entendre com neix el caterisme, és una confluència de diferents corrents cristianes que es van situant no només a França, sinó a tot arreu. Per tant, la manera d'enfocar aquesta conferència per entendre càters hem d'entendre cristians. I els cristians mai s'han posat d'acord, ni ara ni fa 2.000 anys. El principal problema, per això hi ha tantes branques, calvinistes, protestants, evangelistes, mormons, i encara n'aniran sortint segurament. Doncs el que passa ara passava exactament fa 2.000 anys. Avui en dia ningú, per tant, ho farem diferents seccions i la primera és, lògicament, l'expansió del cristianisme. Perquè el dia del Nadal, 25 de desembre, se'l va inventar un senyor al segle IV. No està demostrat quan ni on va néixer Jesús. El que sí no posem gens en dubte és que Jesús va existir. Tenim un parell de cronistes jueus fortament romanitzats a l'època, un home, per exemple, que es deia Iosef, aquest home jueu, fortament romanitzat, i parla de Jesús per criticar-lo. Parla de Jesús com un agitador social que movia masses. En tot cas, miracles, crucifixions, aquestes coses no hi entrarem perquè és el respecte de la fe de cadascú. El problema del cristianisme és primer el que volia Jesús. Jesús volia reformar una religió que era la jueva, una religió que hi havia un sanedrí amb moltíssim poder, on la religió, la política i els diners es barrejaven. A més, Jesús el que volia era que aquesta nova religió jueva, perquè ell era jueu, pogués participar altra gent que tingués sang jueva. I això, evidentment, va enfadar el Sanedrí en el moment en què hi ha la frase «Doneu al César el que és del César i doneu a Déu el que és de Déu», que, evidentment, ni Ponç Pilat en tenia, com el dia del judici de Jesús la gent va triar Barrabàs. Aquell home que es va rentar les mans devia pensar que estan tots sonats aquí. No ho devia entendre. Sigui com sigui, el problema del cristianisme és que Jesús no va confiar en la paraula escrita. Va confiar en la paraula oral. Si Jesús tota la seva vida hagués tingut una persona al costat que anés escrivint el que ell digués, no haguéssim tingut cap tipus de problema. El problema és que Jesús no només confia en la tradició oral, sinó que a més parla a través de paràboles. I totes aquestes paràboles són fàcils d'interpretar. Però la qüestió és que Jesús té un sentit que confiï en la paraula i no en l'escriptura. És molt senzill d'entendre. Jo ara estic fent una conferència. Imagineu-vos que jo sóc un evangelista i vinc aquí a convèncer la gent d'Arenys de Mar d'època romana que la religió que jo us proposo és la millor. Per fer això, us explico la vida de Jesús. Si jo parlo davant d'un col·lectiu, el missatge no es perd. Es pot perdre el detall. En canvi, si jo, en comptes de fer això, escric la vida de Jesús, ho deixo en un llibre i m'ho he inventat tot, aquell llibre passa a ser automàticament la veritat. Jesús ho sabia, això. Per això va confiar en la seva paraula. Què va passar quan Jesús va morir? Doncs que el percentatge de cristianisme a Jerusalem era poquíssim. Quan comença el cristianisme a expandir-se? Perquè el cristianisme s'expandirà molt ràpid perquè té similituds amb totes les altres religions. Amb totes. Fins a l'any 70, que Titus no destrueix el temple de Jerusalem, el cristianisme era un moviment molt localitzat. I és a partir d'aquí, amb aquesta destrucció, amb la diàspora jueva de l'any 70, que el cristianisme, clar, quan els romans ataquen Jerusalem i se'n va la gent, clar, se'n van jueus, cristians, i l'altre corrent, que és el judeocristianisme. Un jueu cristià és algú que barreja les dues religions. Per exemple, segueix a Jesús, però es continua a practicar la fimosi, que és tradició jueva. Per tant, si analitzem el que passa, us posaré una primera imatge, traurem aquesta senyora, que fa una mica d'angúnia. Si la veieu realment i veieu el crani, és bastant impressionant. Posarem les tres primeres imatges comparatives, perquè veieu de lo que estem parlant. Aquesta imatge que veieu, és la diàspora jueva a partir de l'any 70. Jerusalem queda destruït i el poder del Sanedrí queda anul·lat. Vespasià és el cèsar del moment i envia el seu fill general Titus i ho destrueix tot. A partir d'aquí veiem cap on van els jueus. En veiem molts a Àsia Menor, en veiem molts que van cap a Egipte, en veiem molts que estan recorregent al nord d'Àfrica fins a arribar el que és Espanya. I molts d'altres ja s'estableixen cap a Gàlia i sortir. Però és que tenim assentaments jueus a tota Àsia. Tenim jueus que estan visquent a la Índia. Aquesta idea de l'imperi romà com una cosa tancada i hermètica i tot el que hi ha fora de l'imperi romà és salvatgisme, evidentment no és veritat. A l'imperi romà hi ha xinos que viuen a Roma. I la llengua internacional de comunicació del moment és el grec, gràcies a l'expansió d'Alexandre Magne. Un senyor xino que viu a Xina fa 2.000 anys parla grec. Aquesta comparativa ara la farem amb la següent, que és els inicis del cristianisme. Entre el segle I i el segle III, només el 5% de la població romana és cristiana. I tot l'imperi romà, a l'època de màxim esplendor, és a dir, des de la part d'Escòcia, al nord amb les fronteres del riu Rin, Danubi, tota la part oriental de l'imperi fins a Jordània, tota la conca del Mediterrani, que fa dos vegades i mitja la comunitat econòmica europea, hi viuen 50 milions de persones, menys que Espanya. I d'aquests 50 milions de persones, només un 5% és cristiana. Totes aquestes persecucions cristianes, la més coneguda Neró, que els va culpar d'un incendi a Roma perquè ell es volia fer un temple més gran i havia de requalificar els terrenos. Els terrenos a Roma eren molt cars, de manera que ell va dir, saps què? cremaré els terrenys i els edificis on jo vull que ocupi el meu temple, el meu nou palau. Però se li va escapar de les mans. I qui havia de ser? Doncs els cristians. Ara posarem aquesta comparativa de la imatge amb els primers cristians. La tinc... Tinc dues. Aquesta sembla que és la millor. Molt bé. Les zones més fosques són les zones cristianitzades. Si fem la comparativa, és la mateixa zona on arriben els jueus. Veiem el sud d'Espanya, la part de la Gàlia en Marsella, i ens acostem on hi haurien després aquests càtars que coneixem avui en dia. Veiem tota la zona de l'est, evidentment la península d'Anatòlia, la part grega. I ara això ho faré la tercera comparativa amb els viatges dels apòstols. Segons la Bíblia, segons el Nou Testament, Pere va anar a Roma. Andreu va anar a Grècia. Jacob, que és Sant Jaume, va venir a Hispània. El que passa és que quan venir no li va fer cas ningú. Aquesta és l'altra. Pobret, es va parar a prop de Saragossa, hi havia les ruïnes amb una columna, va demanar ajuda. Recordem que Santiago és germà de Jesús. Es presenta la seva mare, Maria, li demana ajuda. Maria fa així amb els ombros, diu, no et desanimis. És l'origen de la Iglesia del Pilar, on ell para. Joan se'n va a Efes. Efes és al sud. De fet, es veu, si mireu Turquia, hi ha Sardes, Laodòcia, es veu Efes. Allà, en teoria, ell s'ocupa de la mare de Jesús. Tot i així, ell mor a Patmos. Domicià és un d'aquests que el va voler martiritzar, va posar un olla a bullir, el va posar dintre i l'home no es queixava. I el Cèsar va perdre la paciència, va fer buidar l'olla i és l'únic apòstol que mor de vell. No és la mateixa persona que fa l'Evangeli de Sant Joan. És una altra persona. Seguim. Felip va a Hieròpolis, a Turquia, Bartolomé va a Armènia i arriba a l'Índia, Bartolomé, i allà hi ha jueus. Tomàs, se'n va a Síria, Babilònia, Índia, Síria i arriba a Xina, Tomàs, on hi ha jueus. Mateu, Etiòpia, Pèrsia, Antioquia, Jacob se'n va a Egipte, Judas Tadeu se'n va a Turquia, Mesopotàmia i Pèrsia, Simó el Zelota va a Àsia Menor i Judas no compta perquè suïcida. Aquest no va arribar gaire lluny. Però per què 12 apòstols? Tanta poca gent els seguia Jesús quan criden a masses? Sabem que Pere estava casat i tenia fills. Vosaltres creieu que Pere li va dir a la seva dona que deixava d'anar a treballar per seguir un home a veure què escoltava? La dona el va agafar de l'orella i va dir, tu vas a pescar, que aquí hi ha nens que han de menjar. Per tant, Jesús movia moltes masses. 12 és un símbol. 12 són els 12 símbols del judíac de la zona de Babilònia. 12 són les 12 tribus d'Israel. 12 són els 12 déus principals grecs, és el Panteó. Per tant, 12 és un símbol. Els 12 apòstols representen les diferents castes d'un poble jueu. No poso en dubte que ells existeixin o no. Simplement, al voltants de l'any 70, se'n van ells com se'n van jueus, com se'n va tothom. A partir d'aquí, com s'estableixen? El problema és que el cristianisme és fàcil de convèncer perquè té molts paral·lelismes, però el cristianisme és interpretable. Per exemple, posaré, Jesús es presenta com un salvador del gènere humà, com el déu Osiris, com el déu Mitra. Jesús neix en un estable, però la traducció original és del grec catalamna, que també es pot dir com a cova o refugi, de la mateixa manera que neix Zeus. També Mitra neix així. El baptisme és on neix a Sumèria, en el déu Eridu, segons que la traducció original és Ea, que vol dir aigua. Per tant, de baptismes ja fa temps que se'n fan en altres religions. Els miracles, com per exemple transformar l'aigua en vi, això ho va fer Dionís amb el seu casament amb Ariadna. No? Jesús se'n va 40 dies a predicar al desert, com Buda. Se'n va 40 dies a meditar abans no arribar a la il·luminació. Penseu que Hipòlit de Roma era un bisbe que és el que decideix. Per què ell decideix que Jesús va ser concebut, segons ell, a prop de l'equinoxi de primavera, que és el 25 de març. Li va afegir 9 mesos i Jesús passa a néixer el 25 de desembre. I ja està. No? És perquè veieu com funciona. i això va passar al segle III. Osiris, el déu del Nil, mor i ressuscita. Quan hi ha la davallada del Nil, els antics egipcis, una tradició que va durar durant 5.000 anys, fan una cerimònia la qual simulen la mort d'Osiris. Sabeu quan triguen a ressuscitar Osiris? 3 dies. I així successivament. I molt important, el principi de zoroastrisme. Aquesta religió va tenir molt d'èxit en tot l'Orient, del cantó de Pèrsia. Zoroastre el situem al 1500 abans de Crist i proposa els principis d'igualtat entre les persones, com el cristianisme, el respecte a totes les formes vivents, com el cristianisme, la caritat, com el cristianisme, la lleialtat a la família, a la comunitat, i ell afegeix al país, com el cristianisme. Sabeu de qui neix Zoroastre? D'una verge. D'una verge, d'una noia que va ser verge i va ser fundada, va ser fecundada pel déu Aura Mazda. Així doncs, donava uns valors que per tota la gent de l'Imperi Romà era fàcil que la religió cristiana es pogués anar assimilant. Com vivien aquests primers cristians? Us he portat una fotografia de com és l'església més antiga conservada al món, que està a Síria, és a Dura Europos. Si la trobo. Aquí tenim els viatges dels apòstols, on van tots. Coincideix exactament amb l'expansió del judaïsme en la diàspora jueva. Aquí tenim Aura Mazda. Aquí la tenim. Queden 4 parets. Però he portat el dibuix de com seria. La tinc aquí, d'Aura Mazda, de Dura Europos. Seria aquesta casa. Això són les primeres esglésies, on el paper principal i fonamental el té la dona. I les primeres bisbes són dones. Perquè el cristianisme li ofereix la dona el reivindicar-se amb una igualtat davant l'home. De manera que la dona acull comunitats cristianes en cases que es van adaptant per fer-hi batejos i per fer-hi discussions. Aquesta assemblea de persones té la traducció en grec com eclèsia. Però, esclar, les misses no són com avui en dia. Les bíblies no estan escrites. La gent no s'asseu a dintre d'una església i hi ha un capellà, sinó que són assemblees les quals es discuteix. Coses tan transcendentals com, per exemple, el propi origen de Jesús. Jesús és Déu reencarnat? Jesús és un home que l'adopta Déu com a fill? D'on ve Jesús? Cada una d'aquestes assemblees portaven sovint a corrents religioses diferents. I és molt fàcil d'entendre. Suposem que jo sóc Sant Feliu, que arriba a Sant Feliu de Guíxols. Aquest home va venir del nord d'Àfrica al voltant del segle III. I de Sant Feliu de Guíxols arriba a Girona. Quan Sant Feliu arriba a Girona, quan encara no és Sant Feliu, ho serà, es posarà segurament on hi ha la catedral de Girona avui en dia, que és on hi havia el temple romà. I allà hi ha el Fòrum Romà de Girona. I al Fòrum Romà de Girona s'hi fa el mercat. Però Sant Feliu faria el que faig jo. Vinc, acullo a la gent i començo a explicar una nova religió que jo crec que és millor per tothom. Però la societat romana no és tonta. La societat romana va al col·le. La societat romana sap llegir, sap escriure. I si tens cultura, tens criteri. Per tant, la gent de Girona no diu amén i em batejo, sinó que la gent de Girona li farà preguntes a Sant Feliu. La seva missió com a evangelista és convèncer-te a tu. Són debats que els evangelistes han d'anar guanyant. Cada debat que guanyes en públic, tens una persona més que es bateja. Però aquests debats, òbviament, poden portar a corrents cristianes diferents. I això és el que va passar. El especialisme, el nestorisme, moltíssimes corrents cristianes. Tinc el cas d'un senyor que és molt curiós, a veure si el trobo, entre els apunts. Sí, ja l'he trobat. És un senyor que es deia Marció. Marció vivia a la costa d'Anatòlia i el seu pare era bisbe. Com que hi havia diferències en ideologia cristiana, el seu pare l'expulsen. Llavors aquest senyor era un important comerciant, va tenir la idea d'estalviar 200.000 sestercis per anar-se'n a Roma per fer una aportació econòmica en el bisbe del moment per tal que gràcies a aquesta aportació econòmica li servís per ell tornar a casa seu i ser bisbe. i a Roma li van dir que no. I va agafar i es va inventar una religió, el marcionisme. I així successivament. La religió que va tenir més èxit, perquè evidentment haig de parlar dels càtars, no puc parlar de totes les branques religioses perquè m'aportaria moltíssim temps. La que va tenir més èxit a tot el Mediterrani és la primera branca que originarà els càtars, que són els gnòstics. Els gnòstics deien tenir el coneixement, que ve de la paraula gnòsticos, a la qual es basen, és una unió amb les idees platòniques, on Déu és bo i ells, per diferenciar-se, el mal és ja bé, perquè si mirem l'Antic Testament, el Déu jueu és un Déu que castiga i el Déu cristià és un Déu que perdona. Volien distanciar-se. Això va portar en que tot es va dividir entre dues coses, bé i mal. Segons les idees de Plató, el bé, el món de les idees, és el que correspondria a través d'un coneixement accedir-hi. I el món palpable i tangible, tal com deia Plató, sempre veiem el mateix riu però hi ha diferent aigua. Doncs això és producte del mal. Aquesta gent va sortir al segle I. De fet, hem de pensar que Sant Agustí, la seva mare, havia sigut agnòstica. Aquesta serà la primera base dels càtars. De fet, al nord d'Àfrica ja apareix càtar. Càtar vol dir pur, ve de la paraula catarsis, perquè ells no defensen un accés a Déu a través de la fe, sinó a través del coneixement. Per tant, tenim la primera de les tres corrents que ens derivarà cap allà. De fet, parteix molt de l'apòstol Tomàs. De fet, és una Bíblia que havia sigut trobada a l'Egipte copta l'any 60 després de Crist i s'assemblava molt al zoroastrisme. Tomàs té una visió perquè, malauradament, llegim quatre nous testaments de quatre persones que no han conegut Jesús. Els evangelistes van escriure testaments. Les visions són tan diferents. Un llibre que us recomano, el dels papers de Conram, es va treure a la revista National Geographic l'Evangeli de Judas. De Judas el que es penja. No? Judas era cosí llunyà de Jesús. I ell va escriure una Bíblia, a la qual ell afirmava que Jesús, un dia sentat al foc amb Maria Magdalena, totes les Bíblies parlen de Maria Magdalena com la parella de Jesús. De fet, tots li tenen una certa tírria, perquè Jesús, el primer apòstol que saluda, sempre serà Maria Magdalena amb un bes als llavis. Judas, que no entrarem al cristianisme i a la part històrica de Jesús, perquè Jesús el problema que hi ha és que tu saps què va fer fins als 12 anys, però quan troba el primer apòstol en té 30. Dels 12 als 30, què ha fet aquest home? Molt probablement viatjar, molt probablement veure com va el món. I es movia amb Judas. I Jesús explica a Judas que hi ha un Déu que governa la Terra que és dolent. I ell ve d'un Déu superior que ha vingut a portar a la humanitat la seva salvació. Fixeu-vos quina cosa tan diferent com la Bíblia que coneixem avui en dia. I això no ho ha escrit un evangelista al segle III. Això ho ha escrit un apòstol de Jesús. Aquestes idees del bé i el mal i l'agnosticisme forma part de totes les primeres corrents cristianes. Arriba la segona persona. Bueno, si és important, contesti, ja ens explicarà què. Bueno, calla que no m'hagi deixat el meu. Sí. A partir dels gnòstics és el que es derivaran la majoria de corrents cristianes que iran arribant a tot l'imperi romà. Per exemple, els priscilians, que són els que estan a Espanya al segle I, opinen el mateix, però per exemple els mossens es casen però no poden beure alcohol. I quan fan misses canten i ballen. Perquè diuen que ballant i cantant junts s'arriba a un estat de catarsis comunitària, per exemple. Són senzillament senyors que tenen cèntims, que es fan cristians i que aconsegueixen aplegar una sèrie de gent. No hi ha res escrit, per tant la gent discuteix sobre la natura de Jesús. Tot va així fins que arriba el següent profeta. Després de Jesús n'hi ha un altre, Mani. El nostre bon amic Mani va néixer al voltant del 216 després de Crist, va morir el 277 i va néixer a Pàrtia. És a l'Orient Mitjà, l'hem de situar-ho Iran, Iraq, Afganistan. Aquest senyor va fer una fusió que va tenir molt d'èxit, és la religió més extensa després dels gnòstics, la qual fusiona amb una sola els gnòstics, budisme i el zoroastrisme. Com va sorgir aquest home? Aquest home era fill de nobles i resulta que a l'edat dels 18 anys s'imagina que té un germà bessó. Sí, i a més l'anomena bessó. De fet, es diu que ell parla amb els seus pares i mentrestant va parlant amb una persona que està al costat inexistent. No devia estar massa bé. Sí, sí. És fill dels nobles del regne, la dinastia és els Arsànides, i va ser criat en un ambient judeocristià, de fet. Als 25 anys és quan rep aquesta revelació d'un esperit anomenat el meu germà bessó, el qual el fa arribar a la il·luminació. I li diu, tu seràs, aquesta persona que no existeix, una persona que anant bé pot tenir, diguem que no està gaire bé. Si tu t'imagines un germà bessó, normal no és, no és. Aquest senyor li diu que és el continuador dels grans profetes que ha enviat Déu per salvar el món. I li fa la llista. Set, Déu egipci, Noé, Abraham, Shem, que és fill de Noé, Nicoteos, aquest no sabem qui és. Li va dir que no he trobat cap referència històrica d'un senyor anomenat Nicoteos, enlloc. Set també era el tercer fill de Dan i Eva, se li simila, Enoch, descendent de Set, Zoroastre, Hermes, Plató, Buda i Jesús. Aquestes són les persones que ha enviat Déu per salvar el món. I aquest germà bessó li diu que ara ets tu. I ell agafa i ho fa. Tira endavant. Ell diu que arriba a la il·luminació mitjançant l'educació. És molt important. La negació d'un mateix per estar obert a coneixements d'altres. Diu que és molt important ser vegetarià. No ho sabem per què. Diu que s'ha de passar èpoques de dejú i ell defensa la castetat. Es dedica a ser un nou profeta de Déu. Es diu d'ell que pot levitar, que es podia teletransportar i que podia sanar. Sapor primer, l'emperador Sassànida, l'arriba a protegir. És el seu, de fet, és un dels més importants. I, de fet, el seu fill, el Mus també, el rei d'Armènia, també. Però, malauradament, serà mort a pedregades quan el germà, el fill gran, el Mus, morirà. I puja Bahman primer, que era enemic de Mani, i es diu que mags zoroastristes fan un conjuri per assassinar-lo. Aquest senyor va condicionar la religió cristiana durant 250 anys. I així es funciona. Ell es basa molt en el principi del bé i el mal, i de fet, maniqueista ho era Sant Agustí, i la seva mare Santa Mònica passen de ser gnòstics a ser maniqueus. Per tant, estem arribant a alguna cosa realment important, a partir d'un senyor que s'imagina un germà bessó. Els maniqueus arriben a Hispània, a Gàlia, a Xina, a Alexandria, a Cartago. I a dinastia és la religió oficial de la dinastia Ming fins al segle XVII. Aquesta és una base càtera. El maniqueisme i els agnòstics. Ja en tenim. Voleu veure en Mani? Per un retrat. A veure a qui ho recorda. Mira'l. Quines coses, eh? Zoroastre, aquest gran seguidor de Mitra i del zoroastrisme. Mireu com era. Quines coses, eh? Sempre tots van granyuts i barbuts. No ho dic pas per mi. Aquestes religions van tenir molt d'èxit. En part era comprensiblement fusionable. Perquè els exèrcits romà passa com el d'avui en dia. És una opció per la immigració. Tens una feina estable, cobres un bon sou i tens una formació militar. Si avui en dia veiem l'exèrcit d'Estats Units o l'exèrcit d'Espanya, hi ha una proporció molt gran d'immigració. Aquesta immigració també passava als Estats Units. Per tant, quan arriben a l'imperi romà, els és molt fàcil assimilar el cristianisme amb assimilar la seva pròpia religió, el que fomentarà que el cristianisme es vagi expandint. Però hi ha un punt clau. Hi ha un punt que ho canvia tot. L'any 313, Constantí posarà fi a les persecucions cristianes. Hi ha l'edicte, que és l'edicte de Milà. Hi haurà el primer concili, el concili de Nicea, l'any 325, que establirà una nova religió a l'imperi. L'any 380, edicte de Tessalònica, Teodosi I fa el cristianisme la religió oficial. Per què? No? Com podem passar del 5% de la població cristiana? Si torno. Cristianisme, els focus més foscos, fins al 300. 200 anys més tard, tot l'imperi és cristià. Què va passar? Ai, perdó, que estic molt lluny. Què va passar? Doncs va haver-hi una crisi que l'imperi romà va petar. Va petar. L'any 235 es va assassinar el cèsar Alexandre Sever i això va provocar un buit de poder. Aniré les llistes, no m'enrotllaré molt amb l'imperi romà. Això va propiciar aquest buit de poder, invasions bàrbares, de manera que gent de fora comença a entrar a l'imperi. Hi ha migracions de gent d'un cantó de l'imperi a l'altre, el que facilita l'expansió del cristianisme. Hi ha una inestabilitat política, hi ha rebel·lió dels pagesos, es devalua la moneda, hi ha una peste cipriana als voltants de Roma, va durar al voltant d'uns 20 anys, del 250 a l'any 269, on morien a l'imperi romà 5.000 persones al dia. És una barbaritat. Barbaritat, 5.000 persones al dia. De fet, es diu Cipriana perquè era com era el nom del bisbe de Cartago i estan en comunió amb els altres bisbes, ell ho anuncia. Són les constàncies que tenim. Però aquestes constàncies les tenim a tot l'imperi. La introducció dels bàrbars per substituir els soldats romans eren molt més barats. Hi ha una anarquia militar, una devaluació de la moneda i una fragmentació de l'imperi, el que va arribar amb un enorme canvi climàtic. Les desgràcies mai venen soles. Tenim constància del cèsar Marc Aureli, que al centre d'Europa no va veure la llum del sol en 10 anys. Una sèrie de volcans van propiciar que el Nil cada vegada hi hagués menys aigua. A l'Egipte hi va arribar aquestes erupcions volcàniques. I el Nil és el gran graner del cereal de l'imperi romà. El món de l'imperi romà estava a punt de col·lapsar. Per què la gent es fa cristiana? És molt senzill. Quan estudiem l'imperi romà, sempre ens parlen de la monarquia, la república i l'imperi. Són els tres estaments. Us ho explico molt ràpid. A la monarquia hi veien uns reis, que es deia una dinastia que es deien els Tarquins. Aquesta gent abusava de la població. La gent se li acaba la paciència i se li talla el cap. S'acaba la monarquia. No, que ràpid. Arriba la república. Ells no volen reis. La paraula rei és estigma. És un estigma. Per tant, han de buscar un model de com gestionar-se. Està de moda la democràcia grega. Però la democràcia grega és la xula. És la guai. La democràcia... Ai, perdó. No sé si guai. Bueno, és la bona. Demos vol dir poble, cràcia vol dir poder. És el poder del poble. La democràcia grega, tothom és una societat igualitària o la corrupció es castiga. Cap polític grec ha sigut corrupte. Clar, això a l'imperi romà no li acaba d'anar bé. L'imperi romà el que vol, a veure si ens sona, és que pocs rics guanyin amb els pobres, en els quals aquests rics faran lleis per ells ser cada vegada més rics. De manera que el teu estatus social econòmic és el que marca si tu te pots presentar a les eleccions. Per ser senador a l'antiga Roma, has de poder contractar un exèrcit de 10.000 soldats. Si tu no tens diners per contractar 10.000 soldats, no te pots presentar a les eleccions romanes. A partir d'aquí, es gestionen, no funcionen amb un president, ells s'anomenen cònsol. Però en tenen un? En tenen dos. Cada vegada que aquests cònsols discuteixen, cada vegada que es discuteix un parlament, hi ha una guerra civil. Cada vegada. Totes les poblacions romanes, totes, Girona, Barcelona, totes, neixen a partir d'enclavaments militars que a poc es van convertint en ciutats durant l'època de la República. I van veure que aquest model no funciona. Van dir, calla, busquem una solució. En comptes de treure un cònsol, un president, en posen un altre, que és Juli Cèsar. Juli Cèsar es comença a comportar com un rei. Va amb la capa púrpura. Tots tenim la imatge del Juli Cèsar amb la corona de llorer. Sí? Però els reis, els Cèsars, no portaven mai corona de llorer. Només les portaven en festivitats. Però Juli Cèsar s'estava quedant calvo. I es posava la corona per dissimular les entrades. I a més, Juli Cèsar començava a enviar els altres cònsuls a guerres molt lluny. De manera que es començava a propiciar el que passaria, que ell es nomenaria Rex, rei. Per això van agafar un 15 de maig de l'any, l'Idus de març, perdó, el 15 de març de l'any 44 abans de Crist, li claven unes 18 o 19 punyalades. Queda com un colador, com us podeu imaginar, i el que porta és una altra guerra. comença la següent i darrera etapa, l'imperi. Ja està. I l'imperi s'acabarà perquè es bloqueja de lo gran que és. És molt fàcil. Si jo sóc un Cèsar que viu a Roma i tinc un governador a Londinum, a Londres, i a Londres hi ha un problema i tu m'has de comunicar a mi a Roma, doncs ha de venir un senyor en cavall portant una carta. Quan tarda. I a més ha d'arribar a Roma, que aquella carta, burocràcia, irà sota d'un altre, i ja hi arribarem. Per tant, quan envies la carta a Londres, ja no cal que l'envies perquè ja hi ha un altre problema. Ja no... Tots ens són, aquestes coses. Per tant, l'imperi es col·lapsa, el qual s'agreuja amb un canvi climàtic. Les temperatures van començar a baixar, els rius es van començar a congelar, els barbes comencen a passar, no els poden contenir i l'imperi s'acaba. Aquest canvi climàtic, la part oriental s'hi va tenir temps d'adaptar. La part occidental no, perquè va venir per aquí. Per tant, per això l'imperi romà d'Occident s'acaba el 476 i el d'Orient s'adapta fins al 1453. Aquesta és la història de l'imperi romà per sobre. Però l'imperi romà, si ens hi fixem, o estem veient el mapa, cada vegada s'ha de fer més gran. És imprescindible. I aquí arribem al cristianisme. Cada vegada s'ha de fer més gran. Per què cada vegada s'ha de fer més gran? Perquè la base de l'imperi romà és l'existència d'esclaus. Sense esclaus, l'imperi es funciona. Si analitzem el perquè de l'èxit del cristianisme, s'ha d'entendre com funcionen totes les religions abans del cristianisme. I ho faré molt fàcil. Quan un faraó es mor, on te l'enterren? Una piràmide, no? Una estructura immensa, que al final hi ha tres sales, Aquest senyor el momifiquen, és un procés escarós, li treien el cervell pel nas i... Sí, és... bueno, mort, està mort el senyor, s'entén, S'entén, Te cobreixen de cal, te cobreixen de venes, te posen en un sarcòfag, a dintre d'un altre sarcòfag, a dintre d'un altre sarcòfag i a dintre d'un altre sarcòfag. I després l'enterraran amb tots els objectes que té. I estem d'acord. Perquè aquells objectes que ell s'emporta a la tomba, quan vagi al cel, els aprofitarà. I estem d'acord. Per tant, estem d'acord que l'antic Egipte no irà al mateix cel el faraó que un fuster. I estem d'acord. No? Totes les religions funcionen igual. Els dòlmens que tenim aquí a casa, que s'han excavat, hem trobat ossos, és difícil, perquè no hi havia una mortalla, però sí objectes. El qual ens indica la importància de l'estatus social i la riquesa que tu tens en vida, que és la que tindràs en mort. Per tant, anem a imaginar què va passar a l'imperi romà. Tenim les tres fases. Expansió. Jo sóc un senyor que té una botiga a Arenys de Mar i m'ha tocat la loteria. A l'imperi romà fa molta més calor. Sempre veiem els romans amb fandilletes. Però si van amb fandilletes i xanclars, que es diuen caliga, aquestes primitives espardenyes de ballar sardanes. Sí, amb això feien quilòmetres a peu. Fa més calor. Imaginem-nos que a mi, l'Àlex, jo sóc un ciutadà d'Arenys. I m'ha tocat una loteria i he decidit posar un negoci. I me'n vaig a fer una volta pels carrers d'Arenys de Mar. Explico ràpid, no m'ha amoïnat, és la base del cristianisme, del per què triomfa en aquest moment el cristianisme. I jo me'n vaig a fer una volta a Lloret de Mar, ai, a Arenys de Mar, perdoneu. I veig que es ven botiga d'això, botiga d'allò, botiga d'allò, botiga d'això. I veig que a Lloret de Mar doncs fa calor i ningú ven sandàlies. I he decidit que jo fabricaré sandàlies i obriré una botiga per vendre sandàlies. Qui me les farà, les sandàlies? Uns esclaus. Si l'imperi va bé, hi ha molts esclaus. Si n'hi ha molts, són barats. I me'n compro 40. Un esclau cobra a final de mes? No. Per tant, fabricar xancles és car o és barat? Barat. Si les xancles són barates i a més fas xancles boníssimes, els de venc, com que no haig de pagar sous, només haig de pagar el material, perquè aquell esclau tindrà un crustó de pa i una mica de formatge, i si l'esclau es posa malalt, doncs me'n compro un altre. Com qui es compra una vaca. De manera que això em permetrà que tothom compri moltes xancles i les venga 5 euros. Si les venga 5 euros, les meves xancles es posen de moda i tothom compra xancles. I us regaleu xancles pels cumpleanys, i visiteu gent lluny i els hi porteu les xancles d'Arenys, etcètera, etcètera. Quan jo mori, per tant, jo tindré una vida de ric, una vida que aniré restaurant. Per tant, els restaurants d'Arenys estaran plens. Però és que aquell restaurant, el cuiner és un esclau, el camarer és un esclau. Per tant, el propietari del restaurant no paga sous. Pots mantenir menús a 8 euros. Si no paga sous, per tant, el restaurant funcionarà, la panaderia funcionarà, tot funciona. L'imperi arriba al següent estadi. Es frena. S'ha fet massa gran. Si s'ha fet massa gran, hi ha menys esclaus. Si hi ha menys esclaus, són més cars. Això vol dir que la meva empresa d'espardenyes, evidentment estem parlant de 500 anys, és un procés. L'imperi arriba al segon estadi, es frena. Jo passo aquesta fàbrica de xancles a la meva generació, al meu fill. Els meus esclaus hauran mort. Quan te'n vagis al mercat d'esclaus, els esclaus valen el doble. Si valen el doble i jo m'havia comprat 40, doncs el meu fill se'n comprarà 20. Farà les mateixes xancles amb 20 esclaus que amb 40? No. Per tant, les haurà de vendre més cares. Sí o no? Si vol ser ric, com el seu pare, haurem de pujar preus. Per tant, les xancles de 3 euros passaran a 6 euros. Per tant, si valen de 3 a 6 euros, vol dir que el pa també puja. Clar, els restaurants també pugen. Per tant, la capacitat econòmica de l'imperi baixa. Això vol dir que jo, quan era ric, em vaig fer un mausoleu de tomba per tenir el millor cel possible. Però el meu fill, aquell mausoleu, no se'l pot fer. Ah? Arriba la tercera fase de l'imperi, la que us he explicat. Un col·lapse monumental. Invasions, explosions volcàniques, el Nil s'asseca, els bàrbars entren, assassinen a un Cèsar, un buit de poder de 50 anys. De 50 anys. L'imperi romà va anar així, que s'acaba. Per tant, l'imperi començarà la tercera fase. És l'inici de la decadència. Per tant, l'imperi es començarà a fer més petit. Si l'imperi fa més petit, és que jo, imperi romà, perdo guerres. Per tant, ara aquesta fàbrica ha de passar al meu net. I quan el meu net vagi a comprar esclaus i no n'hi hagi, què ha de fer? Ha de contractar treballadors. Però qui te comprarà les xancles? Va passar el que tothom es va fer. Pagès, artesà... La capacitat de l'economia romana va baixar significativament. Això vol dir que el cel que anava l'antic ciutadà romà a la tercera generació, entre jo i el meu net, hi ha una distància immensa. I aquí, pa, apareix el cristianisme. Perquè el cristianisme te diu, jo te proposo un Déu, això és la novetat del cristianisme, jo te proposo un Déu que és igual als diners que tinguis. Hi ha un cel que és igual per tothom i un infern que és igual per tothom. Només has de fer una cosa, portar-te bé. La gent va fer així, va parar l'orella i va dir, a veure, la comences a explicar aquestes coses, com més creixia la crisi romana, la paella, pap, va canviar. Quan Constantí nombra el concili de Nicea del 325, diu, ara ja he arreglat el país. El problema és que tots els cristians pensen diferent. A veure que no hi hagi una guerra per culpa dels cristians. Perquè, clar, els cristians van agafant cada vegada capes més altes. El cristianisme arriba a Santa Helena. És la seva mare. És la mare del Cèsar. Clar. Un moment. En aquest moment, l'imperi romà té 1.800 bisbes. Tots que pensen diferent. No hi ha una unitat. I va dir, saps què? Farem un concili, us tanco tots en una sala i ja us espavilarem. I neix el cristianisme com a religió oficial, per por a que els propis cristians no ocasionin una guerra civil. S'instaura el Vaticà, s'instaura Roma i s'instaura tots aquests pensaments. És la base de corrents com els càtars. És la base de que després càtars també siguin castigats per anar en contra d'un Vaticà que es va allunyar absolutament del missatge original de Jesús. D'igualtat, Jesús va dir, doneu al César el que és pel César. I què va fer el Vaticà? Embutxacar. Cobrar impostos. No? Per tant, evidentment, gent com els càtars, un mossèn càtar no té sou. Mossèn càtar té la seva feina i pensa diferent. Si tu no reconeixes la institució catòlica del Vaticà com la que ens representa, vol dir que aquesta gent, els que heu vingut a Sant Pere de Roda, jo vinc de Llançà. A Llançà es paguen, o Cadaqués, pagaven impostos a Sant Pere de Roda. Si jo sóc càtar, jo no tinc per què pagar-te. Tu qui ets? Però anem avançant perquè el catarisme encara ens falta una mica de camí. Sant Agustí d'Hipona és el primer que utilitza els càtars al segle V com una secta que formaven part dels maniqueus. És com així neixen, al nord d'Àfrica, molt a prop de Cartago. La seva filosofia era dualista, creien el bé, el mal, cel, terra. Per ells, deien que hi havia uns intermediaris anomenats els immortals beneficis, això diuen els càters. Aquests, per accedir a aquesta revelació dels immortals beneficis, no es basen en la fe, es basen en el coneixement. Els càters funden escoles i els càters funden hospitals. Saben d'això. Per accedir a aquesta revelació, hi ha la virtut, la pietat, la bondat, el respecte i la tolerància al pròxim. Aquestes són les bases dels càters. Ells pensen que les ànimes són partícules de llum provinent d'un déu, que estan presoneres dintre de la nostra carn. Per tant, la nostra ànima s'ha d'alliberar i recuperar el seu estat diví. Ells no creuen en el cel ni a l'infern, ells creuen en la reencarnació. La teva ànima s'ha d'anar purificant i quan ha arribat a l'estat de puresa, independentment de la quantitat de generacions o de reencarnacions, al final tu et fusionaràs amb Déu. És la seva creença, aquesta. La seva organització es basa en el concepte de perfectes. Els perfectes són els caps càters. Són homes i són dones, indistintament. Ells no contemplen aquesta branca del Vaticà com la dona pot estar segregada, perquè ells venen d'un origen del cristianisme que la dona és bisbe i la dona és mossèn. Per tant, per què hem de trencar amb aquesta religió, amb aquest concepte? No es bategen, els càters fan una mena de cerimònia d'imposició de mans, no es mullen el cap com nosaltres, i tu el que fas és fer una mena de anar a l'escola, et comencen a explicar la història del cristianisme, s'obren uns debats, i quan els debats tu has arribat a tenir la teva pròpia idea, la teva pròpia visió d'aquesta religió, t'imposaven les mans, et tocaven i automàticament eres càter. Era així de senzill. No era una fe cega. Era una fe a través del coneixement. El coneixement dona criteri i el criteri i el coneixement donen la alliberació. Una cosa que el Vaticà, durant l'època medieval, havia propiciat. Els pergamins eren molt barats. Quan el Vaticà canvia del format de llibre i fan aquestes bíblies que tots hem vist alguna vegada exposades, que fan aquest nou format amb una protecció de pell, les cobertes són de pell de xai, ningú es podia permetre comprar un llibre. Un llibre era més car que una casa. La biblioteca medieval més important de tots els comtats catalans és el monestir de Ripoll. I al monestir de Ripoll, a l'època de l'abat Oliva, hi havia 16 llibres. 16 llibres, perquè un llibre, des de que es fabrica el full, clar, van abandonar els rotllos, els pergamins, que és una producció molt més barata. Van fer produccions molt més cares per mantenir la societat inculta. Si es mantens la societat inculta i ignorant, ara malauradament hem canviat els pergamins per als mòbils. Bueno, no ho dic pels que esteu aquí sentats, però us juro que quan treballes amb nanos... Sí, és la nova droga. Una mica sí, hi ha una dependència. És més preocupant perdre el mòbil que les claus de casa. Sí, sí. Doncs esteu veient que estem fent, els càters s'estan convertint en el contrari del que s'està produint des de Roma. On anava? Ah, sí. Ells tenen els perfectes, que són homes i dones, que són els caps més importants, i després hi ha els diaques, que són els seus ajudants. No accepten el baptisme, això, perdó, ja ho havia dit. Sí que tenen bisbes, que són, i tenen auxiliars, sí que s'ajuden de bisbes, que són també els que controlen els que s'anomenen els mossens, que són els fills menors i fills majors. Diguem que els perfectes s'ocupen més de la gestió cultural. Els càters no viuen aïllats, els càters viuen amb gent. Ens hem d'imaginar al sud de França una ciutat que conviu a la regió d'Occitània, feien aquests castells, Montsegur i així, t'imagines una ciutat, Carcassona, m'ho he posat més fàcil. Pues a Carcassona hi viuen cristians, catòlics, jueus, musulmans i càters. I els càters no fan mal a ningú i s'accepten. No van tenir la mateixa sort que els jueus, que són perseguits perquè els jueus són prestamistes econòmics i són els únics que ho poden fer. I donaven crèdits bancaris a un 26%. Clar, no hi ha ningú més. Per tant, els càters estaven respectats. Ells no tenien por a l'amor, de fet, us trobaven com una part essencial per l'evolució de la pròpia ànima, i a més creien en el suïcidi. Si tu, per exemple, tens una malaltia terminal o tens un problema que pot afectar la teva pròpia salut mental o física i ser una cosa que representi una sobreesforç i sobreenergia per la resta de la família, suïcidaven. Perquè així consideraven que la seva vida, un suïcidi a la religió catòlica, vas a l'infern. Està prohibit suïcidar-se. Com això ho sabem. No tenen por a l'amor, perquè si tu t'has portat bé, la teva ànima ja seguirà el teu curs. Per tant, quina por pots tenir a l'amor? No? Perquè ells no pensen en un Déu castigador. Pensen en un Déu que és bo. Pensen en el Déu que t'ha portat Jesús. L'ànima, al morir, això sí que ho compartim amb els catòlics, es diu que es triga 3 dies en pujar al cel. Són curiositats que a vegades semblen, a vegades no. I el curiós és que durant aquests 3 dies, com que l'ànima ha de sortir de la casa, desmuntaven teules del sostre per facilitar que sortís. Treien 3 teules que ja estaven pensades, s'accedia a una escala, treies 3 teules i al cap del tercer dia les treien i així l'ànima seguia el seu curs. No? Cosa curiosa aquesta. Només tenien un sagrament, que és un ritual que servia per tot, que és el consolament, que se li explicava a la persona nounata, nou càter, o la persona que havia de morir, se li donava tota la tranquil·litat del món. Diu, és un consol, saber la vida que has tingut, t'has portat bé, i per tant, si t'has portat bé, trobaràs el Déu que hagis de trobar. Tenen particularitats. No mengen derivats de mamífers. No mengen carn, no mengen ous, no mengen llet, no mengen mantega, no mengen iogurts, perquè diuen que en els mamífers, en el moment de la còpula, hi pot entrar el diable. Per tant, si tu te menges un pa amb mantega... En canvi, curiosament, avui en dia es manté, no entenien la reproducció dels peixos. Es pensen que els peixos naixien espontàniament de dintre el mar. I com que no entenien la reproducció dels peixos, mengen peixos. I els càters de llançar només els veig a la peixateria. Només. No és molt simpàtica, Elles sempre van de blanc, sempre com anaven abans, tradicionalment, van amb vestits blancs fins als turmells i ells van de negre, normalment. Perquè així es montra la dualitat bé-mal. No vol dir que el senyor sigui dolent i la senyora sigui bona, Vol dir que juguen amb aquest símbol del dualisme. Sí, això és curiós. Però no tenen la reproducció dels peixos. Aquí hi ha un problema de que el catarisme va venir a menys. No practiquen sexe. Clar, si no practiques sexe t'extingiràs. I en veritat només treballaven per mantenir un o dos fills. I és les vegades que feien l'amor en tota la seva vida. Una mica complicat, Una mica complicat. Tenen poques possessions, les seves feines són artesanals, de fet, dels càters s'anomenen així al sud de França, però, per exemple, els càters que viuen a Holanda s'anomenen teixidors. Els càters feien molt bona llana. Defensen sempre les activitats artesanals i fugen de l'acumulació de poder. És a dir, que un perfecte o un bisbe té la seva feina amb la seu vida, la seva dona, i simplement utilitzen cases comunals, on poder fer cerimònies càters. Però les cerimònies càters consisteixen en la lectura i interpretació de textos clàssics. No hi ha cap ritual màgic, no hi ha aquesta visió de mitologia que a vegades se'ns en posen. Però no hem arribat aquí. Arriben la tercera influència, que és els càters, que avui en dia coneixem. El que passa és que no l'he explicat abans perquè venen més tard. Són els bogomils. No n'heu sentit mai a parlar dels bogomils? Són molt desconeguts. No s'entén, El 1864, per tant estem una mica més tard, és el que ens portarà, els càters que coneixem avui en dia. És la tercera afluència. Per tant, tenim gnòstics, tenim Amani, aquest senyor que li parlava un germà bessó imaginari, que porta els maniqueus, i els tercers són els bogomils. El 1864, el soberà de Bulgària, Boris I, és batejat per ortodoxos. En allà apareix una figura mitològica, perquè la paraula bogomil eh, neix a partir d'aquest concepte bogomils... Ah, no el trobava. Vol dir estimats per Déu, en la llengua autòctona. Bog vol dir Déu i mil vol dir estimat, a la llengua de Croàcia. És la... Però es parla d'un senyor, d'un monjo, que no en sabem el nom, però ell mateix es deia Bogomil. Apareix una mica més tard, al segle XI, i vol unificar les diferents creences cristianes. En concret, no tenen esglésies, resen a casa, estem parlant dels segles 9-10, resen a casa, ells tenen una visió de Jesús un tal especial. És una visió que va sortir a principis del cristianisme, que es diu docetisme, ve del grec dokein, i vol dir aparentar, també es tradueix com a fantasma. Perquè Sant Joan, ells segueixen l'Evangeli de Sant Joan, i Sant Joan diu, de la paraula va néixer l'home. Llavors ells creuen que Jesús no va existir realment, sinó que Jesús és un conglomerat de totes les altres religions. Que és curiós, és un ésser espiritual que aparenta ser home. Per tant, no pot morir a la creu i ressuscitar perquè mai ha nascut. Particularitat que tenen. Creuen, també corresponen als maniqueus. Ah, és que tenia apuntat això. El bisbe Serapion d'Antioquia, segons una frase de l'Evangeli de Sant Joan, la paraula es va fer carn, sobre si Jesús era realment carnal o no. Segueixen el concepte maniqueisme, neguen els sagraments cristians. Els miracles de Jesús tenen una interpretació simbòlica, no són reals, és el que creuen. El baptisme es fa sense aigua, és un ritual d'iniciació que es fa una cerimònia i tothom balla. Això es considera. Aquests bogomils, que tinc la imatge de l'expansió del mapa dels bogomils, està aquí. Veieu endavant? No parlaré ni de paulicians ni de valdanesos, però sí que veieu a la franja de la zona de propera a Catalunya, la zona càtara. I aquestes són les migracions dels bogomils d'un lloc a l'altre. Per tant, el bogomil serà la visió que complementarà la descripció que jo us he portat fins ara dels càtars. El que porta, la part potser més interessant o més històrica, me'n vaig a l'última part, que és la creuada del segle XIII. Què els hi va passar a aquesta gent? Perquè de càtars en tenim a Catalunya. Mira, aquí és una casa del Garraf, de Canyelles. Això és una casa càtara. Existeix avui en dia una casa càtara. De fet, s'assembla força a un mas. Aquesta casa, els càtars estaven dintre de l'àrea d'influència del Pere II. I un càtar pot pensar diferent que un papa, però un càtar és un senyor que paga impostos. I si és un senyor que paga impostos i algú et vol matar, jo t'haig de protegir. Sigui el papa de Roma o qui sigui. Perquè tu hi ha un pacte de vassallatge. No? Per tant, càtars, jueus, qualsevol persona que pagui impostos en el meu territori i algú el vulgui atacar, jo l'haig de mantenir. La creuada es va perdre, però els càtars van passar a Catalunya. Jo vaig tenir un grup a Sant Pere de Roda, les verges càtars són les negres. Hi ha pobles del centre de València que les verges dels pobles són negres. I se sap que per la repoblació de València es va fer servir molts càtars, que van quedar refugiats. Anem a la part de Llenguadoc, que és la quarta part al qual ho divisaré i és la part potser més interessant perquè també és la que ha suscitat més literatura i és la part més coneguda. Aquí tenim la creu càtara. Perquè la tinc, no. Tinc el castell de Montsegur. Tinc aquí la part occitània. Aquí teniu la part d'Occitània que a poc a poc s'agafarà amb la llei càtara, els occitans, els seus comtes, estan sota tutelatge i vassallatge de Pere II. Què els va passar a aquesta gent? Tenim aquí una sèrie de personatges que irem veient. Ah, aquí la tinc, la creu càtara. És el símbol de Montsegur. Hi heu anat mai? Algú hi ha anat per la part? És molt interessant. El que passa és que els castells no són càtars, són castells de senyors feudals que van protegir a càtars. Tenim una altra imatge, aquesta me l'he deixat abans, és molt curiosa, que és, hi ha una tradició a la zona d'Efes on va anar a Sant Joan amb la mare Maria i a qui se seguia crucificat a Efes quan va arribar és el déu Dionís. El déu Dionís el van crucificar. Al final dubtes de què és veritat i què és no, sempre passa igual. Molt bé, anem a parlar d'aquesta creuada, per tancar el tema, si us sembla. Posaré el castell de Keribus, que és l'últim refugi dels càtars. Ah, tinc el castell també. Ah, tinc una tomba de Burgomils també, que us volia ensenyar. Això és la religió dels Burgomils. Aquesta és tota la part d'Europa de l'Est. Continuen existint, els Burgomils, els Bugomils, continuen existint. I ara ja ens anem a la part que ens pertoca. És el papa Innocenci III. La zona del Llenguadoc és una zona molt fèrtil. És una zona pròspera, té una mentalitat oberta cap als càtars, de fet els acullen, no té cap problema, els comtes d'aquesta regió són propensos a obrir-se i els càtars de fet és que no molesten a ningú, van a la seva feina i ja està, com tampoc molestava un jueu, com tampoc molesta un musulmà i com evidentment no molesta un catòlic. De fet, càtars conviveuen amb catòlics i tots viuen en grans ciutats, els càtars no són gent que viu aïllada de la societat, sinó que es barregen. Parlarem una mica dels comtats que afecten. Hi havia el comtat de Tolosa i Alta Provença, aquí tenim Ramon IV de Tolosa, perquè són personatges que eren sortint, el comtat de Comminges, que hi ha Bernat IV de Comminges, el comtat de Foix, Raimon Roger, el vescomtat de Beán, el vescomtat de Carcassona, Besiers, Albi i Limoix, on hi havia Ramon Roger de Trencavel, que ret homenatge a Pere II. Me'n torno al mapa. El que us estic dient és aquesta zona que queda marcada en vermell. Tot això és els càtars, d'aquí fins aquí, viuen la mar de bé. Els càtars, això és una barreja de gnòstics, maniqueus i bogomils, estan al nord d'Aragó, comtat de Barcelona, Pirineus, i els càtars i els catòlics conviuen en ciutats. Ells tenen unes diferències, les quals és el que al Vaticà no els agrada. Creuen en dos déus, un de bo i un de dolent, neguen la Trinitat. Això de la Trinitat va ser una mica follon, perquè l'Esperit Sant, el problema és que les principals religions creuen en tres déus. Per exemple, els romans tenen Júpiter, Juno, Minerva. Per exemple, els grecs tenen Poseidó, Zeus i Hades. I per tant, ells havien d'inventar aquesta tríada, aquest triangle tan conegut. De manera que es van treure de la mà l'Esperit Sant, perquè se'l van treure de la mà. Perquè l'Esperit Sant és el mateix déu que fecunda, en teoria, la Verge Maria. Per tant, el Déu l'has dividit en dos, el pare i un colom. No? Quan és la mateixa persona. Per això ells no creuen en aquestes coses. La salvació ve del coneixement i no de la fe, i per tant, al final, ells arriben a la conclusió que el catolicisme és igual a corrupció. Innocenci III defensa les guerres. O sigui, és aquest papa que us he posat. Defensa l'ús del braç armat per mantenir l'ordre catòlica. Recordem que l'any 1119 s'han creat ja els templers a Jerusalem, que duraran fins a l'any 1312. De manera que els templers, aquesta imatge que a vegades a Jerusalem és bucòlica, a la nostra Europa són els assassins del papa. Hem de tenir aquesta imatge. Innocenci III defensa les guerres i les armes en nom de Déu i pretén anar contra els càtars, perquè els càtars estan en expansió. I un càtar que està en expansió és un senyor que deixa de pagar impostos. Per tant, l'any 1204, Raül de Fontfreda i Pere de Castelnou, són dos cistercencs, estan emparaulats amb els templers, es reuneixen a Béziers, aquí al sud de França, amb Pere II, i els hi demana a Pere II que vagi en contra dels càtars. I els hi diu, jo sóc catòlic, jo sóc amic del papa, el que jo no faré mai és assassinar una persona en nom del papa per tenir unes creences diferents. Que és on s'originarà després d'aquesta creuada. Volen que ataqui els càtars i ell s'hi negarà. Els sisters feien ostentació de riquesa. S'anaven a predicar per convèncer la gent que no es fes càtara, però els sisters es morien en cavalls de luxe, caravanes de luxe, grans sèquits, el que va provocar l'efecte contrari. És a dir, per on te passaven ells, hi havia gent que canviava el catarisme. Clar, és que no és una bona estratègia. Els cistercens feien ostentació de riquesa i poder i la gent va començar a sentir inadversió. El 1206, els tres cistercens es van trobar amb dos monjos castellans. Es deien Diego de Acebes i l'altre es deia Domingo de Guzmán. És el que fundarà els dominics. I ells venien de la diòcesi de Sòria i quan se troben, segurament en una taverna, els convencen de que realment no s'han de comportar així. Que el que han de fer és comportar-se com ells. I es disfressen de càters per promulgar una religió que és la catòlica. Aquesta era l'estratègia. Tampoc va sortir molt bé. Ells els hi van dir que viatgessin humils, que fossin pobres a imitació dels càters i fins i tot que fundessin com els càters escoles, centres educatius i hospitals com els càters. Però no funciona. El 1208, Pere de Castellnou, un d'aquests dos cistercencs, és assassinat. En teoria, a Sant Gils, per un d'aquests comtes, el comte de Tolosa, Raimon IV. I el papa és aquí on s'hi posa i demana ajuda del rei de França, Felip II August, de la dinastia dels Capets. Serà l'inici de la creuada que es vindrà comandada per Simó de Montfort, que és aquest templer. Aquí tenim Pere II. Mira, que és el que va morir a la batalla de Muret, perquè el senyor el dia abans va beure molt de vi. I el dia de la batalla no estava en condicions. Van amb ressaca. I van perdre. Sí, sí. Van perdre la batalla de Muret per ressaca. Sí, sí, sí. Sí, sí. Simó de Montfort, jo diria que... Ah, aquí el tenim. Aquí el tenim. Simó de Montfort, el gran templer. El 1213, la batalla de Muret, mor Pere II. I el 1244 s'acabarà amb la resistència. Montsegur i Queribus. Simó de Montfort, que venia amb els templers, es va promulgar una creuada per part d'Innocenci III en un poble que era pobre. Es van presentar 20.000 soldats i van convèncer a la gent que matar els pagesos pobres, que matar càrters els hi obriria la porta del cel i que es podien quedar amb les seves riqueses. Van anar contra els càrters 200.000 pagesos. Simó de Montfort, que evidentment no estava disposat a que entrar a les ciutats per anar trucant a la porta per demanar qui era càter i qui no, van dir que assassinessin a tothom i que un cop morts, Déu ja faria entrar al cel els catòlics i ja enviaria a l'infern els càters. Va haver-hi la matança més gran a la regió d'Occitània. Va haver-hi un genocidi. Aquests castells, n'hi ha més, Puypertús, castell de Montsegur, aquí dintre, que és on te vaig veure el casament, que és aquest casament càter, jo el vaig veure dintre d'aquest castell. Aquí dintre van tancar el castell de Montsegur. Dones, homes, nens, catòlics, jueus, cristians i càters i els van cremar a tots vius a dintre d'aquest castell. Va haver-hi una carnisseria. Lluís al final setè intervé, Lluís IX també, i arran d'aquest caterisme naixerà per primera vegada la Inquisició, que es dedicarà a controlar tota aquella persona que no segueixi el catolicisme. Els càters, gràcies a Déu, es van estendre per tota Europa. És l'única zona, van venir a Catalunya, van venir a Aragó, van venir a Castella, van anar al nord d'Àfrica i el catarisme, gràcies a Déu, continua ben viu, perquè el poble en tinc quatre de famílies. Val? Són les 7. Jo ho deixaria aquí. Molt bé. Vale. Sí, si algú vol fer una consulta, precs, preguntes.
Molt bona tarda a tothom.
Hola, bona tarda. Molt agraït per la conferència, que ha estat molt, molt maca. Una pregunta que volia fer.
Sí.
Tinguent en compte que Agustí d'Hipona, o sigui Sant Agustí, bevia les arrels d'Aristòtil, podríem dir que el catarisme té una arrel aristotèlica?
El catarisme té una arrel platònica, més que aristotèlica, perquè Plató es basa en el món de les idees del bé i el mal. Sí que és cert que a Sant Agustí la seva mare era mariquea, Santa Mònica, i ell, després de viatjar per tota Itàlia, abandona el maniqueisme per centrar-se en el bisbe de Roma. I ell funda dues... a Hipona, a Tagaste, fundarà un poble en el qual ell tutelarà la població de Tagaste com una comunitat model cristiana, però les idees del manicaïsme i les idees del moment són més platòniques que no aristotèliques. Perdó.
Alguna altra consulta?
Aviam, que no ho sé tot, eh?
Bueno.
Hola, bona tarda. Mira, que ens has plantejat que els cistercencs anaven amb tanta pompa.
Sí.
Sí, que els cistercencs anaven amb...
Sí, sí.
Amb gran cavalleria i tal.
Sí.
I en canvi, a les esglésies, quan hi entres, t'expliquen que eren austers, que les columnes no tenen capitells... Que...
Sí, sí. Sí, sí.
És així.
És així.
Ah.
Sí, és així. Els cisters neixen en Bernat de Claravall, al monestir de Citó, i de fet són una contrarreforma per l'ostentació dels benedictins. De fet, jo un dels llocs que sóc guia, per exemple, és al costat de casa que tinc Santa Maria de Vilabertran, i jo explico els cistercencs perquè el claustre ho és. I de fet, són formes molt més simples. Però aquests senyors estan emparaulats amb nobles del centre de França. Per tant, aquests cistercencs que es movien amb aquesta pompa, realment el que pretenien és tenir una estratègia en la qual no es corresponia. Hem de pensar que els cistercencs, per exemple, aquests concretament, són família d'Obdeplaiens, que és el primer templer de la història, quan es funda l'any 1119, i aquests cistercencs eren fills de nobles. Ells pensaven, no són els cistercencs així, però per les cròniques que he llegit, el que van adoptar no és una actitud, sinó una tàctica. És a dir, ser cistercenc, representar el papa catòlic, us comportarà prosperitat. No és com era el verdadable cistercenc. Era una tàctica que tenien ells, perquè els càtars vesteixen de manera molt modesta, no tenen moltes possessions econòmiques, de manera que el que volien era explicar a la societat on anaven, aquesta llengua d'oc, que si tu em segueixes a mi, acabaràs amb aquest cotxe. Lo qual, quan es van trobar amb Diego de Guzmán, per exemple, clar, li va dir, però què feu? Saps? Us heu de comportar com cistercencs. Us heu de comportar com gent pobra. I ells van afegir-hi, però saps què? Pues, a més, els imitarem amb ells. Clar, imagina't, aquests que s'han presentat amb aquesta pompa, aquests dos són els que després es disfressen de càters. Per anar-li dient a la gent, venguent-li una religió propera al catolicisme. I que el veritable càter era el que s'havia d'apropar al papa de Roma, que és on hi havia el coneixement. Era tota una sèrie d'estratègies d'aquests dos personatges, però en absolut reflecteix el que és el cistercenc. En absolut. És la tàctica d'aquests dos animals. I un dels quals va ser assassinat a Tolosa. I això és el que va despertar el papa Innocenci III. Aquí no estem parlant d'heretgies. Aquí estem parlant d'interessos econòmics. Perquè en aquest moment, aquesta zona del Llenguadoc era una zona políticament molt independent. I també estava sota els interessos del rei Felip de França. De manera que es va buscar una excusa perquè tots aquests comtats estaven propers a la corona catalano-aragonesa. Ells retien homenatge a Pere II. I el que volia el rei de França, els Capets, és que passessin al cantó francès. Totes aquestes famílies de comtes van ser tots assassinats. Tots assassinats. I automàticament va passar dintre del regne dels Capets. Però si els cistercencs són gent que segueix una vida senzilla, pobra... Va haver-hi, de fet, surten perquè s'ascendeixen de Cluny. Que Cluny van cometre l'error de voler-se fer una església més gran que el Vaticà. I la gent de la població del voltant, del sud-oest de França, va cremar l'església i els monjos no van cremar dintre perquè es van escapar. Perquè van dir que fins aquí hem arribat. Derivat d'això surt el contrari, els cistercencs. Ells són cistercencs, però es comporten així per una estratègia d'ells dos. No representen el moviment cistercenc en absolut.
Jo... Jo voldria saber amb quins textos et bases per afirmar que les primeres esglésies l'autoritat corresponia a les dones.
No ho he entès, no entenc bé. No sé si s'ha d'apropar més al micro.
Ah. Sí, que en quins textos et bases per afirmar que les primeres esglésies l'autoritat era de les dones.
Sí, perquè existeixen aquestes cròniques.
Però a on? Quines són aquestes cròniques?
És que no he portat la bibliografia aquí, no li puc respondre, perquè he tret de tants de textos, la majoria de si vostè busca noms de bisbes cristianes al segle I, és una cosa fàcilment trobable. Se sap molt, molt del paper de la dona a l'inici del cristianisme. Clar, jo també parteixo d'uns creixements que ja havia adquirit a la carrera d'Història de l'Àrea i se m'havien explicat. Però els textos concrets, tot això ve de papers i papers i papers i papers i llibres i llibres i llibres. Aquest, concretament, ho sento molt, però no li puc respondre. Perquè jo també tinc un arxiu de PDFs de professors universitaris. I moltes vegades recorro estudis de professors universitaris, les quals trobo les referències. No el vaig apuntar perquè és una dada important, saber com el paper de la dona i l'home ha anat canviant al llarg dels segles. Però no vaig apuntar la dada perquè, com que ens centràvem els càters, en aquest moment, quan jo preparava la conferència, no m'assemblava una cosa, sí, rellevant, però no com per tenir les fonts. No he portat cap font del que he dit. Em sap molt de greu. Però si vostè vol, jo li puc donar el meu mail i li puc enviar.
Doncs moltes gràcies. Sí,
això sí que ho podem fer, perquè és arribar
gràcies.
A casa, trobar-ho i enviar-li.
Gràcies.
Doncs jo després li dono el meu mail i jo li envio on això ho he trobat. Me podria repetir la pregunta, el que vol, que jo li haig d'enviar? Els textos als quals reafirmo que les dones...
Sí, que les primeres esglésies,
sí.
L'autoritat correspon a la dona.
Sí, sí.
Perquè és que jo no ho he vist ni ho he llegit allò.
Doncs sí, sí. Les dones està demostradíssim que són les principals impulsores del cristianisme perquè en una societat masclista el cristianisme promou la igualtat i per tant elles se senten importants dintre de les comunitats cristianes. Perquè de fet Sant Agustí, ell funda una comunitat cristiana amb la seva germana i la seva germana és la jefa d'una comunitat cristiana hipona mentre ell està regint una comunitat a Tagaste. I quan tenen problemes són poblacions en 30 quilòmetres de distància. I quan ells tenen problemes, Sant Agustí li envia cartes a la seva germana i la seva germana amb ell, i el recull d'aquestes cartes, per tant, estan dirigint-ho conjunts, és la base de la regla de Sant Agustí. Per tant, Sant Agustí ja t'està reafirmant. Quan ell té un problema, consulta la seva germana. No consulta un home o un bisbe. No? Ja és una primera mostra important. Però si vol, jo li donaré el mail i el que vulgui jo li envio i li envio els textos del qual surt. No tinc cap tipus de problema.
Moltes gràcies.
Alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada aquesta conferència d'aquesta tarda.
Moltes gràcies.